Bon dia. Una cadena humana creuarà avui a hora baixa a Palma per replegar totes aquelles reclames contra la saturació turística dels residents. Es farà per escrit i després s'entregaran a Govern i Consell. Les coneixem de sobres. De fet, les han repetit durant tots aquests mesos en les múltiples convocatòries que fan d'aquest l'estiu més activista de tots, de moment. En el clam que exigeix un canvi de model urgent. Una demanda que, diuen els organitzadors, és més necessària que mai i que valen les xifres. En posem un exemple. La regulació de l'accés de vehicles de Formentera ha marcat el màxim d'ocupació ocupant gairebé cada dia la quota aquest agost. Tot d'una, vos en donam els detalls abans els titulars d'aquest dissabte 29 d'agost, el darrer de mes. Reclamen més sancions per l'ús indegut de l'aigua dels pous d'Eivissa. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. Recursos Hídrics assegura que té controlades les quantitats que s'empren als pous més importants i que suposen el 60% del consum. Mentrestant, enllesteix un projecte per a instal·lar sensors a tots els pous.
El Partit Popular es personarà en la causa de l'Audiència Nacional que investiga l'assalt multitudinari de la frontera de Ceuta amb el Marroc d'ara fa un mes.
Ho ha anunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la inauguració del curs polític popular. A més, s'afegeix a la petició de vots per la compareixença al Senat de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència.
El Teatre d'Esborn de Ciutadella programa 41 funcions per una temporada que aposta fort per l'humor.
Entre el 9 de setembre i el 30 de desembre s'hi podrà veure teatre, dansa, música, circ, cinema i noves dramatúrgies per reivindicar l'art escènic com a punt de trobada.
I a Lloret de Vistalegre, avui podreu fer un tast de més de 80 varietats de figues del seu planter local.
És la festa de saquer que permet recuperar varietats antigues de figues amb una supervivència compromesa pel canvi climàtic. La cita començarà a les 6 del capvespre i inclou exposicions, mercadet i ball popular.
I en els esports, quins són els titulars de la jornada? Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. Els titulars, el Catxal del Real Mallorca i un nom propi, el de Mateu Morell, que està a la rampa de sortida cap a Girona. També hem de comptar les absències ja confirmades d'Anton Prats i Arnau Puigmal per lesió i el tècnic del Real Mallorca, Lluís García, que continua pendent de l'estat físic de Sergi Darder per si pot el manco ocupar el lloc a la banqueta pel partit que jugarà demà a les 7 a Son Mos davant el Ceuta, equip que tanca la classificació de segona en 0 punts.
És el darrer cap de setmana d'agost, en canvi de temps, tot i que les temperatures, això sí, no fluixen. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Avui encetam el cap de setmana amb un panorama meteorològic molt diferent del que hem tingut durant aquesta setmana. Avui recuperam el cel molt més net, sense pols ni núvols, i amb una baixada significativa de la temperatura mínima que ho ha fet entre 1 i 5 graus a diversos observatoris de les illes. Avui cap vespre continuarà lluint el sol, tot i que podrien créixer qualque núvol d'evolució a l'interior de Mallorca, que no es descarta que pugui venir acompanyat de qualque ruixat puntual si aquest tenen prou empenta, amb una temperatura màxima que es recuperarà, especialment a la meitat nord de cada una de les illes, amb valors que avui quedaran entre els 30 i els 34 graus. La situació a la mà també serà molt més tranquil·la, encara en qualque resta de maror de cap al llevant que avui cap vespre es retirarà, amb un vent que es girarà a component est i que bufarà més fluix. Demà tindrem poques novetats, el cel predominantment assolellat, amb possibilitat de que novament cresqui qualque núvol d'evolució. Una situació marítima encara més tranquil·la i una temperatura que es preveu que quedi molt semblant a la d'avui.
Són les 2:04. Luis Menéndez és el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en començar. La regulació de l'accés de vehicles a Formentera ha marcat el màxim d'ocupació durant la temporada alta. De fet, a l'agost, les acreditacions per als vehicles de visitants s'han esgotat pràcticament cada dia, quan, recordem, la quota supera les 1.700 places. En té tots els detalls Elena Trinidad.
La quota màxima de turismes de visitants a Formentera és de 1.732. Tots els dies del mes d'agost s'ha arribat al 100% d'ocupació. Només queden acreditacions lliures per al pròxim dilluns, dia 31. Al juliol també es varen esgotar les autoritzacions la majoria de dies, amb l'excepció de 8 jornades. Hem parlat amb alguns dels turistes que havien obtingut les autoritzacions per circular.
Limitar l'accés als vehicles, encara que jo pugui ser un afectat, crec que està bé.
Les carreteres ja van bé, està tot molt bé organitzat i tot molt net.
Carriles per a les bicis, caminos per a la gent, per a separar quizás el tràfic i, sí, per a que sigui una cohabitació un poc millor.
Al setembre la situació ja canvia. Durant les dues primeres setmanes l'ocupació encara és superior al 75%, mentre que després ja baixa. Molts residents valoren positivament la regulació.
Quan acabàvem de treballar, els últims anys endarrere, les 3 o les 4 tardàvem, jo què sé, 15 minuts a arribar al cap. I ara la carretera pues, està normal, com si ven, quasi.
Ha habido más policía, ha estado más regulado. Lo veo mejor en este año, sí, que l'altre any.
Jo la veig molt bé. La veig molt bé, pareix que està menys carregada, en fi, circula molt bé.
Les acreditacions dels turismes i motocicletes dels residents d'Eivissa també s'han esgotat durant el mes d'agost i els caps de setmana de setembre. La regulació de l'accés de vehicles amb motor a Formentera va començar l'any 2019 amb l'objectiu d'evitar la saturació de les carreteres de l'illa.
I ara vos explicam una situació que es viu a Menorca. Entren a les cases, pugen escales, obren portes o s'asseuen davant les propietats privades. Són alguns dels comportaments incívics dels turistes que es denuncien al poblat de pescadors de Vinibeca Vell. Un compte d'Instagram recull aquestes situacions i alguns dels vídeos que ja acumulen milions de visualitzacions. Cristina Tomàs.
A l'emblemàtic poblat de pescadors de Vinibeca Vell, una corda no sempre és suficient per marcar el límit entre l'espai públic i la propietat privada. Alguns visitants passen la barrera, entren als portals i fins i tot asseguren als residents si asseuen tranquil·lament a la fresca.
Nosaltres estem a aquella casa d'allà i tenir la porta oberta i ens entrar a demanar una cervesa. És un no parar, entren a les cases, inclús a qualque vegada desapareix qualque cosa.
Han entrat a la disca meua, ara he posat una alarma i així sé que hi entra aquí. No te vols passar? Espérate, que yo ahora hago una foto. Pero que no ves que voy cargado con cestas para entrar en mi casa.
Hi ha inclús robatoris, vull dir que, perquè és molt fàcil. Totes les cases entren i es fan fotografies i aquest problema és un problema greu.
Són situacions que es repeteixen cada estiu i que un resident de la urbanització ha decidit fer públiques a través del compte d'Instagram Vinibeca Vell. En els vídeos també es poden veure turistes que obren portes, entren a propietats o pugen escales per aconseguir la millor fotografia com si fos un parc d'atraccions. Sentim Antonio Henares, vicepresident de la comunitat de veïns del poblat.
Per aquí estem acostumats a que passin 800.000 persones. És molta gent la que passa per aquí. És que salten les cordes, es posen a dintre, fan malbé els carrers, no respecten res. I, esclar, haurem de veure'ns obligat a posar seguretat, ja que realment estem desemparats per tothom i no ens ajuden.
Les publicacions que retraten el dia a dia de la convivència amb les masses de turistes que visiten aquesta urbanització cada estiu s'han fet virals i acumulen milers de comentaris i visualitzacions. Un dels vídeos ja supera els 2 milions de reproduccions. L'objectiu és posar en valor aquest patrimoni, demanar respecte per a les persones que hi viuen i en tenen cura.
I a Eivissa, el regidor de Mobilitat Integral de l'Ajuntament, Rubén Sousa, ha mostrat el seu suport a la policia local i al Servei d'Inspecció de Transport del Consell Insular davant les crítiques rebudes arran de la denúncia a un taxi de Palma que treballava a la ciutat.
Aquest càrrec defensa la tasca dels agents i també dels inspectors de transports en la lluita contra l'intrusisme i el transport il·legal i rebutja que la Federació Independent del Taxi de les Illes Balears qüestioni públicament la seva professionalitat quan fan complir la normativa. És Rubén Sousa.
Reprobamos que la Federación Balear y su presidente critiquen la labor inspectora y policial y ataquen públicamente a policías e inspectores del Consejo que hacen un gran trabajo en la lucha contra el intrusismo. Reiterar nuestro apoyo al trabajo de la policía local, inspectores, departamento de intrusismo del Consejo de Ibiza y recordar que nuestra ley es garantista.
Aquest regidor de l'Ajuntament d'Eivissa recorda que qualsevol afectat pot presentar al·legacions contra una denúncia o un expedient administratiu municipal, però considera que això no justifica desacreditar els professionals que han intervingut.
Són tot situacions viscudes aquestes darreres setmanes i que venen a confirmar un excés de turistes a les Balears i la necessitat de limitar l'entrada de visitants, eliminar places turístiques, lluitar contra l'oferta il·legal i recuperar l'habitatge per als residents. Són algunes de les reclames que han ressonat aquest estiu a les diverses mobilitzacions que han aplegat a milers de persones. Avui es tanca el calendari amb una cadena humana a Palma que pretén recollir les demandes dels ciutadans per fer-les arribar al govern.
La convocatòria que neix de l'activista Madó Farta i s'hi han adherit entitats com el GOP i Terra Ferida vol que els ciutadans s'apleguin al centre de la capital en una cadena que ocuparà més de quilòmetre i mig des de la plaça d'Espanya fins al Consolat de la Mar. Tot de persones assegudes, amb cadires prenent la fresca, una tradició ben mallorquina i amb un objectiu, explica Tonina Siquier, vicepresidenta del GOP.
Cada persona tindrà un full que posarà quina Mallorca volem, podrà escriure mentre estigui prenent la fresca. La nostra idea és que les classificarem més o manco per temàtica d'allò que demanin. Ens imaginam que anirà de denúncia i de voler una Mallorca menys massificada, amb menys cotxos, on no hi hagi problemes d'aigua, on no s'hagin de dues fems d'altres illes cap aquí, on el sol rústic no estigui matxacat.
Són temes que s'han repetit en les diverses mobilitzacions realitzades els darrers mesos contra aquesta massificació turística, una primera cadena estrenca, una manifestació a Palma, la marxa Solla, també el sopar a la Llesca, ciutat, amb la mateixa demanda de fons al canvi de model turístic. Un cop d'atenció a les institucions i sobretot al govern per assolir un canvi de rumb en les polítiques adoptades. Reiteren a més els organitzadors d'aquestes mobilitzacions que la presidenta Margarida Provenç diu una cosa i en fa una altra. De moment no s'ha planificat cap altra acció en espera de la trobada pendent amb el govern i el Consell de Mallorca, peticions fetes al juliol i que no han tingut, diuen, resposta de moment.
Moltes de les lleis que ha aprovat la presidenta Provenç van just en el sentit contrari. És una mentida que s'estan posant mesures reals en aquesta massificació, i el que veiem moltes vegades és un debat una mica de tirar pilotes fora, i nosaltres volem posar els focus a mesures reals i concretes que poden aplicar tant des del govern com des del Consell Insular de Mallorca per començar a revertir aquesta situació.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
A Eivissa hi ha més de 6.000 pous dels quals s'extrau aigua del subsol, segons dades del govern. Tot i que Recursos Hídrics té controlades les quantitats que s'empren d'aquests pous, els més importants, entitats de l'illa reclamen més sancions per l'ús indegut d'aquesta aigua. Ens ho explica Dani Manau.
L'ús de 170 tones d'aigua a una festa a Sant Antoni ha reobert el debat sobre l'ús de l'aigua a Eivissa. Moltes mansions la fan servir per omplir grans piscines i regar jardins exòtics. És el periodista Joan Lluís Ferrer.
Estan arribant a utilitzar 3 i 4 camions cisternes diaris a algunes villes només per regar jardins de plantes exòtiques. Això és un malbaratament que hauria d'estar directament prohibit.
Recursos Hídrics explica que les empreses que extrauen aigua han de signar una declaració responsable. Els crítics amb la gestió del govern reclamen sancions exemplars. També demanen un control de tots els pous per saber quanta aigua s'extreu. Recursos Hídrics recorda que aquest control ja existeix als pous d'abastiment i als autoritzats per subministrar aigua als camions i que sumen el 60% del consum total. Són Joan Gisferrer i Joan Calafat, director general de Recursos Hídrics.
No hi ha inspeccions, no hi ha cap tipus de control damunt els pous legals. Des il·legals, per supost, no en parlem.
Nosaltres, tot el que són pous d'abastiment i grans consumidors, els controlem. D'aquests tenim informació. Clar, en percentatge són pocs, però en volum són molt.
L'objectiu del govern és instal·lar sensors a tots els pous. El projecte ha d'estar redactat aquesta tardor, però no se sap encara quan es podrà executar.
Dues i gairebé 14 minuts encetant la informació més local. El Bala de Palma, Jaime Martínez, defensa la reforma de la plaça Major i assegura que les obres previstes per començar el primer trimestre de l'any que ve es faran per fases i en coordinació amb els veïnats i els negocis de la zona.
Pel que fa a les casetes de la Costa del Teatre, Martínez assegura que encara no està decidit si es desmantellaran, després que l'associació patrimonialista Arca hagi defensat no fer-ho. És Jaime Martínez, Bala de Palma, en declaracions a Europa Press.
Plantejar les diferents alternatives, és a dir, anem a justificar i veure de quina manera val la pena rehabilitar o restaurar o recuperar aquestes casetes per posar-les en valor i posar en valor la història i aquesta connexió. I en el final, el que ha de ser és la millor de les opcions. En aquests moments no se planteja l'esbocament de les casetes.
Martínez també ha volgut posar en valor la feina feta aquesta legislatura, destacant l'estabilitat del seu pacte amb Vox.
Paraules del Balda just el mateix dia que diverses entitats veïnals aixequen la veu. Els residents de Son Sardina i Sagarriga reiteren la petició que l'Ajuntament compri ja el solar de Can Pescat per fer-hi una plaça i un casal pel barri.
Això després que Diari de Mallorca adelantés que s'ha venut aquest solar a un particular, malgrat l'anunci d'acord que seria públic. No obstant això, el Valle Martínez ha anunciat que miraran de tancar un acord de compra amb l'actual propietat i que, de no haver-hi entesa, estan disposats a expropiar. La voluntat del poble és destinar Can Pesquet a una plaça i casal de veïnats. Per mostrar el seu descontent de la situació, han convocat una protesta diumenge que ve just en aquest punt. Xesca Alemany és membre de l'Assemblea Popular de Son Sardina i Sa Garriga.
Des del poble se considera que és un menyspreu brutal per part de Cort. Va fer la promesa de que comprarien el solar de Can Pesquet i durant mesos de silenci i mentides, ara descobrim per la premsa que aquest solar ha estat venut a un tercer. Per tant, això parla molt malament sobre les energies que ha destinat l'Ajuntament en aquesta qüestió i ja podeu imaginar com ha rebut el poble.
Encara en clau veïnal i palmesana, l'Associació de Veïnats Barri Cívic de Santa Catalina i Esllonquet demana a Cort que reconsideri la durada de la revetlla a Sa Feixina de divendres que ve.
Un esdeveniment en el marc de les festes de la Mare de Déu de la Salut que té programades actuacions musicals, inclosa una sessió de música disco, previst fins a les 2 de la matinada. Reivindiquen els veïnats el seu dret al descans, tenint en compte, a més, les reiterades protestes any rere any per renous al barri derivats dels establiments de bars i restaurants. Es demana en qualsevol cas que la policia controli el nivell de decibelis generats a les activitats esmentades.
Informatiu migdia.
Repassem ara més notícies nacionals i internacionals. El Partit Popular ha anunciat que es personarà en la causa de l'Audiència Nacional que investiga l'assalt multitudinari de la frontera de Ceuta amb el Marroc d'ara fa un mes. Ho ha anunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la inauguració avui del curs polític de la formació. També ha fet públic que, com ja va fer Vox a principi d'agost, demanarà la compareixença al Senat de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència.
Vol que doni explicacions sobre la informació de què es va disposar abans d'aquesta entrada massiva, això després de la contradicció en la compareixença aquesta setmana de la ministra de Defensa, el d'Interior i el de Presidència, entre d'altres, al Congrés. Recordem, per cert, que el PP, a diferència de Vox, té majoria al Senat.
Hay una ministra de Defensa que dice que los servicios de inteligencia actuaron e informaron a la policía, a la Guardia Civil y al gobierno. Y el resto del gobierno dice que la ministra de Defensa no cuenta la verdad. Es evidente que como mínimo alguien miente. Y yo creo que mienten todo.
A Guipúscoa, l'Ertzaintza ha detingut un home denunciat per maltracte habitual a la seva parella. Es tracta d'un transportista d'Alacant que es trobava a la província basca per fer feina en companyia de la víctima. L'alerta la va donar justament al servei d'urgències de l'hospital on tractaren a la dona de lesions.
Ella va manifestar que era víctima de maltractament i s'ha sabut que l'agressor l'havia intentat estrangular, de fet, en dues ocasions els darrers 5 dies, i a més l'havia colpejada. Els agents, els policies, varen acompanyar la víctima des del centre sanitari fins a la comissaria per que ella pogués formular la denúncia. El 016 és el telèfon de denúncia de la violència masclista, també el 907-89-89, que és el número del mateix servei per les Balears.
I més notícies. Augmenta 676 la xifra de morts per la devastadora riuada entre el Nepal i el Tibet i prop de 3.000 persones continuen desaparegudes. La saturació de les morgues i el deteriorament dels cossos ha obligat a prendre mostres massives d'ADN per poder sepultar les víctimes no identificades.
Els equips d'emergència s'enfronten ara a un fang completament endurit en la cerca dels desapareguts, entre els quals hi ha més de 420 turistes. Recordem que dels tres espanyols desapareguts s'ha informat avui de matí, o millor dit, el govern del Nepal ha informat que se n'havia localitzat un, però no s'ha especificat en quin estat.
I la Junta Militar de Níger assegura haver après el control de la capital Niamey després d'un intent de cop d'estat fallit registrat aquesta matinada. Un grup de soldats ha atacat el Palau Presidencial i la base aèria principal d'aquesta ciutat, on s'han sentit tirotejos en punts sensibles.
El Ministeri de Defensa d'aquest país africà ha cridat a la calma, ha afirmat que la resposta de l'exèrcit ha contingut l'atac, tot i que s'ha informat sobre possibles víctimes ni sobre la llista d'autors. El país es troba sota règim militar des del cop d'estat del juliol del 2023.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El Teatre d'Esbon de Ciutadella torna a aixecar el taló amb 41 funcions i una temporada que aposta fort per l'humor. Teatre, dansa, música, circ i noves dramatúrgies arriben a la nova programació de tardor-hivern i amb més d'una sorpresa.
Més teatre, per favor, és el lema de la nova temporada, una declaració d'intencions per reivindicar l'art escènic com a punt de trobada, de cultura i d'emocions compartides. Josep Marquès és el gerent del Teatre d'Esbon de Ciutadella.
Amb aquests darrers 6 anys de Teatre d'Esborn aquí a Ciutadella de reobertura, hem demostrat a la ciutadania que el Teatre d'Esborn feia falta per seguir celebrant, per seguir compartint, per seguir trobant-nos aquí en el Teatre d'Esborn tota Ciutadella.
En total, 41 funcions entre el 19 de setembre i el 30 de desembre, una programació diversa en teatre, dansa, música, circ, cinema i noves dramatúrgies. I enguany afegeix el gerent amb un ingredient especialment present, l'humor.
L'humor mos canvia moltes vegades per dintre, riure mos fa estar millor i hem aprofitat sistemàtiques molt diferents que mos permeten abordar temes aparentment seriosos o tradicionalment seriosos, però amb una altra clau, per poder-ho mirar d'una altra manera. I crec que en aquest món cada vegada més conflictiu fa molta falta posar-hi un poquet d'humor.
Una nova temporada per tornar a fer del Born un punt de trobada cultural per a Ciutadella.
N'hi ha que l'esperen durant tot l'any per assaborir la seva dolçor, ja sigui en fresc, agafada directament de l'arbre, en confitura o com a ingredient de qualque elaboració. Xerram, clastà, de la figa, que és protagonista avui de la festa de sequer de Lloret de Vistalegre. Cita estiuenca i ben consolidada al calendari. No debades, és l'edició número 45.
I el programa d'enguany segueix la ruta de les anteriors. A les 6 del capvespre es donarà els ús en la mollada de coets i la crida a la festa. És un cercavila que recorre el poble en les autoritats per a la recollida dels figarrelers. I a partir de les 7, la inauguració oficial de la festa amb el mercat artesanal i el gastronòmic, ben farcit de varietats locals. De fet, en aquesta edició han estat conreades al poble, com explica el batlle de Lloret de Vistalegre, Sebastià Mangual.
Tenen de 80-85 varietats d'aquestes de figues, totes conrades a Lloret. Som ja autosuficients, és a dir, com els primers anys sí que vàrem dependre un poquet dels figuerals de Montserrat, Pons i Boscana, de Sant Mut, per poder-nos proveir de diferents castes de figues i, al mateix temps, m'haurà anat provient de figueres per poder sembrar dins el terme de Lloret, voluntaris, i ara ja pràcticament totes les figues, per no dir totes, són lloritans.
Un tresor que està sent difícil mantenir en vida per a les extremes condicions climàtiques actuals i que posen en perill algunes varietats, sobretot les més antigues i de les quals queden pocs exemplars productius.
Tenim una gran mortandat d'aquestes figueres antigues que tothom tenia com a joies, diferents castes, que si coll de dama, que si el bacó, però alguna d'aquestes més velles que eren les que més estimades, és a dir, perquè estan patint molt i moltes han mort, però bueno, han dit més raó encara per fomentar el cultiu i que tingui un bocí petit pues, que en sembli dues, que tingui un bocí més gros que en sembli més.
Així hem arribat a les 2:23, una pausa per la publicitat i a continuació els esports.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Bueno, en el final crec que és una oportunitat molt bona per jo, és una oportunitat de poder disfrutar, sobretot, que aquest darrer any no ho he pogut fer i crec que si un disfruta, després hi ha moltes possibilitats de que les coses vagin bé.
Aquestes són paraules d'un Mateu Morell, en el seu moment il·lusionat en tornar a l'illa i jugar amb el Real Mallorca. Era la temporada 2024-2025. Ara, a punt d'arribar a setembre del 2026, té les hores comptades amb el Club Vermell. Girona serà el pròxim destí del Petrer per les pròximes 3 temporades. Sense gaire protagonisme amb el primer equip, cercarà a la capital de l'Empordà el protagonisme del que no va gaudir el Real Mallorca, que ara mateix només té un lateral dret pur. El jugador del Mallorca B, Miguel Calatayud, Arnau Puigmal, ara lesionat, i Antonio Sánchez no deixen de ser solucions d'emergència. Dit això, el Real Mallorca ha fet avui matí a porta tancada la darrera sessió a la ciutat esportiva de Son Bibiloni abans del partit que demà a la se jugarà davant Ceuta, cué de la segona divisió. Un rival que ve molt tocat i que ara juga el paper de víctima. José Juan Romero és l'entrenador del conjunt visitant.
Como decía la temporada pasada y incluso más digo esta, vamos a tener que remar muchísimo, muchísimo, porque, bueno, porque las situaciones son las que son y una vez más tenemos un reto muy complicado, muy, muy complicado, pero a la vez apasionante, ¿no? Estoy convencido que llevará al Mallorca al nivel que quiera, porque además es un equipo que no lo va a tener muy complicado para que se convierta en uno de los equipos poderosos de la competició.
Per part seva, el tenir vermell, Luis García Fernández té molt clar que toca guanyar demà, però respectant el rival que té davant. A més, confia que el seu equip vagi avançant de forma adequada.
Tenemos que seguir el camino, el proceso, seguir mejorando, seguir siendo exigentes con nosotros mismos y mirar hacia adelante, que tenemos una jornada pues bonita por delante, de vuelta a casa, así que con muchas ganas y mucha ilusión. Hay que tener mucho respeto por los rivales, además es un grandísimo entrenador, tiene un grandísimo entrenador que ha hecho cosas excelentes en Ceuta. El año pasado, la primera jornada, no sé si pierden 3-0 o 4-0 en Valladolid, y hacen una temporada extraordinaria en segunda división, haciendo un fútbol muy vistoso, muy valiente. Con lo cual, en esta categoría no te puedes fiar de absolutamente de nada.
Les paraules de Luis García, Real Mallorca-Ceuta, demà diumenge a les 7 a Son Moix i 2 hores abans a IB3 Ràdio. Pel que fa al futbol sala, l'Illes Balears s'ha perdut de forma clara el primer partit del torneig rècord internacional Master Futsal que es celebra a Portimão, Portugal, davant l'Sporting, per 5-2 a la posterior tanda de penals. El marcador ha estat de 4-5 favorable al conjunt d'Antonio Vadillo. Recorda que demà, també a les 12, el Palma tancarà la seva participació jugant contra el Benfica. Recordem que els partits d'aquest cap de setmana del Palma es poden seguir en directe a la web d'IB3. En quant al món de la cistella, la selecció masculina amb el mallorquí Papa Miller, que va debutar ahir amb l'absoluta, va caure davant Portugal per 89-95 en partit classificatori per al Mundial 2027. Una derrota que complica les opcions d'Espanya d'obtenir bitllet cap al campionat del món. Per altra banda, ahir va arrencar un nou projecte del Club Sant Antoni, parlant de segona federació. El conjunt pitiu s'ha posat a punt i final les vacances amb el seu primer entrenament de la pretemporada. Un any més, els portamanyins cercaran rompre el malefici que els persegueix als playoffs i aconseguir, a la fi, el desitjat ascens a la primera federació. Boris Maribrea, que fins ara entrenava la Lliga Sueca, serà l'encarregat de dirigir una plantilla molt renovada, en què només continuen 4 jugadors de la darrera temporada. El sentim.
Nosaltres intentarem ser un equip molt agressiu, intentarem jugar molt ràpid, intentarem atacar a cistella, intentarem jugar i fer servir molt el tir de 3, bueno, fer un joc molt dinàmic, un joc molt coral. El Clas Bàsquet Sant Antoni ha de lluitar per tot. No ens hem d'amagar que la nostra ambició, el nostre desig és pujar a primera FEB. Veig que hi ha una ciutat, un poble, una illa que recolza molt aquest projecte i estic extremadament satisfet, content, feliç de ser part d'això.
I anant tancant aquest temps als esports, a un piragüim en la Copa del Món i en la decepció que s'ha dut Àlex Graneri, que no ha pogut classificar-se per a la gran final de la KU 500 i s'haurà de conformar en disputar la final B. Una final B que ha disputat Adrián Castaño a la categoria de la KLU 200, quedant finalment en segona posició. I avui hi ha una oportunitat per Àngel Moreno d'aconseguir un metall en aquest Mundial. La mallorquina disputarà avui a la baixa la final del C2 200. Tota la sort del món per Àngel Moreno. Fins aquí els esports.